Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Heu parlat, jo és que veig com una mena de cercle, no? O sigui, que tot està connectat. El tema de que la gent no paga pel periodisme. Mm-hmm. O sigui, que pensa que la informació és gratis. Això que dona pas a que es fa un periodisme barat, mm-hmm. O sigui, que no s'inverteix. Per tant, es fa un periodisme que no requereix de temps. És a dir, que tot és instantani i, per tant, no es comproven les coses com s'haurien de comprovar. Molt menys es destina temps a buscar notícies. Perquè per què vas a buscar una notícia si resulta que el clic te'l dona fer una reinterpretació del que ja està circulant, no? I, per tant, amb el tuit que ha fet no sé qui, tu et fas una informació que a sobre segurament tindrà més clics que si has anat a buscar una notícia. I, per tant, que dona peu a que el periodisme de samarreta tingui més audiència, de vegades, no?, que el periodisme amb més distància. I que, per tant, dona lloc a que el periodisme més honest, la gent ja no sap ben bé com distingir-ho del periodisme cutre, vaig a dir, sincerament, del periodisme que no és tal, que no hauria de portar aquest nom. I que això dona peu a que, efectivament, les empreses no inverteixen en periodisme, perquè si ja tens tot els clics. O sigui, trobo que tot està interconnectat,
és
no?
En realitat, és que és el tema.
Perquè avui en dia, a mi em fa molta llàstima quan veig gent jove a la redacció doncs que no demana anar-se a Ucraïna, per exemple, o que només estan davant d'una pantalla, mai surten, busquen, queden amb gent. O sigui, quan deies jo volia ser periodista per quedar amb gent i per conèixer gent, és que si no parles amb la gent, o sigui, les notícies t'arribaran per WhatsApp. Sabràs el que pensa no sé qui per WhatsApp?
Si jo, no, de vegades, anuncis, si jo de vegades però, faig... Te lleguen anuncios per WhatsApp.
Sí, jo de vegades els hi dic als més joves, heu d'agafar un forat a l'estómac de cafès. O sigui, heu de fer tants cafès amb la gent que... I no. Després veus que això costa moltíssim, aviam, perquè és fàcil posar-te davant d'una pantalla. Sí. I per exemple, més barat.
¿Sabes cuál es la empresa que tiene más periodistas y mejor pagados en plantilla en Galicia? La Xunta de Galicia.
Claro.
O sea, dobla a cualquier, incluso a la Voz de Galicia.
Que como ella, supuesto, Ramón, es un comunicador.
Y por supuesto, no hablemos de las condiciones laborales en las que están esos periodistas.
I ara que se substitueix molt aquest treball de camp que estem reclamant, no? de parlar amb la gent, d'anar als llocs, de documentar-te, de tenir agenda, i al mateix temps de buscar-la. Com et documentes avui? Et documentes a través de Google i d'internet i tal. Què s'ha creat? Una nova escola que és la de la literatura. La literatura no té res a veure amb el periodisme.
Nada.
La literatura admet la ficció, el periodisme no. I aquest és el segon problema que tenim. Hi ha gent que escriu per adornar-se i per no explicar el que passa, sinó el que ell voldria veure i el que ell s'agrada. I això amb la crònica esportiva n'hi ha uns quants.
O agrada als seus seguidors.
I a la política també.
Jo només vull dir una cosa molt ràpida, que ja l'Anton ha fet ara un apunt sobre el tema dels sous en els gabinets de comunicació, en aquest cas de la Junta de Galícia. Parlant tota l'estona.
Junta no, Junta.
Junta, Junta.
Si sabes decir Shakira, sabes decir Junta.
És que dice Shakira.
Heu estat parlant tota l'estona dels periodistes i de les redaccions i tal. Jo, que com molt bé explicat el Bernat, no sóc mestre, sinó que sóc merament professor, els explico als meus alumnes que tinc la mala notícia per donar-los de que la majoria d'ells acabaran en gabinets de comunicació d'empreses privades o bé en gabinets de comunicació d'institucions públiques o de companyies, perquè jo tinc la sensació de que les facultats sí que han fet una certa transició a començar a explicar com és la premsa digital i què és un podcast i què és un mitjà online i quin és l'impacte de les xarxes socials en el món de la comunicació, però no se'ls està explicant als alumnes, i això connectaria amb l'article del Toni, aquest de que us hem enganyat, del profe aquest de la Complutense, de que quan els hi dius, nois, gairebé tots vosaltres acabareu amb una empresa, en aquest cas com la meva, i tal, se senten profundament decepcionats perquè tenen la sensació de que hi ha un periodisme de primera, que ser la Lola a La Vanguardia o ser el Basté a RAC1, i que hi ha un periodisme de segona, que és estar en una agència. I has de fer una certa pedagogia perquè a continuació no entrin amb de president i els diuen, bueno, tu deies lo dels fons d'inversió. Una empresa com el Grup Godó té un amo i aquest amo té legítimament uns interessos absolutament lícits, i els senyors de les empreses pels que treballareu també tenen amos i també tenen interessos lícits, i no hi ha un periodisme de primera i un periodisme de segona, però el fet és que sembla que hi hagin aquestes divisions, i crec que no estem preparant a la gent per assumir una realitat que sembla que amb un percentatge que fa 3 anys era del 40%, avui és del 60%, i d'aquí un parell d'anys serà del 80%, senzillament per això no se'ls està preparant.
El que passa és que, Joan, no és una mala notícia si els expliques que ells no aniran a fer periodisme en aquests gabinets de comunicació, sinó que treballaran en comunicació, seran gestors d'informació interessada, però no faran de periodisme. Hauran tingut una formació en comunicació i estaran fent una altra cosa. El drama és també quin prejudici tenen...
Això donaria per tot un programa.
Sí, sí, és cert, però també és el prejudici sobre quina idea tenen del que és el periodisme. A nosaltres potser ho teníem, ara això sí que quedarà superboomer, quan havíem vist el Logran, per exemple, amb aquelles redaccions que ja no existeixen, potser van créixer uns veient periodistes a Telecinco, veient el Joel Joan i no sé qui més,
i ara
directament ja no sé què entenen que és el periodisme, però passa això, és a dir, quan arriben a una redacció potser no estan fent allò que clàssicament hem descrit com a periodista o que ells esperaven, però en un gabinet segur que és una feina diferent que no té res a veure.
Anem molt breu, que digues, Bernat.
No, però hi ha també un efecte contrari, això, perquè el periodisme, com tota la vida, va per balances. Cada vegada, justament per evitar aquest fenomen que descriviu, que és el periodista d'empresa, per exemple, el món dels podcasts als Estats Units, cada vegada hi ha més periodistes que són la seva pròpia empresa. I això s'ha vist... Jo, per exemple, consulto cada any els 10 millors podcasts que fa la que valora la revista New Yorker dels Estats Units, i curiosament la majoria d'aquests podcasts als anys 2015-2016 eren podcasts alternatius fets per mitjans com podien ser l'Economist o la New York Public Radio, i ara cada vegada ho són més de periodistes freelance que tenen el seu propi, per dir-ho així, el seu propi xiringo, i que sense renunciar al rigor de la seva feina han fet un producte que es basa en la relació directa, en el millor sentit de la paraula clientelar, perquè tenen una clientela ben formada que també, per aquesta cosa que dèieu, desconfia dels grans mitjans, i es refugia en un periodisme que torna a ser d'explicar històries, de proximitat, i amb això també jo diria que tenim terreny per ser optimistes. I això també està passant aquí a Catalunya. Fixeu-vos que els últims anys han proliferat els podcasts d'una manera bastant important. Hi ha fenòmens com la Sotana, per exemple, ara que parlem d'esports, que on trobem espais de creació i espais de periodisme, també d'humor i també de continguts diversos, que estan posant una tercera via que a mi em sembla molt, molt interessant.
Val. Ramon, vols dir alguna cosa sobre això que deia? Perquè, mira, t'afegiré una pregunta que li m'agradaria fer-te arran del que ara comentava el Bernat de Déu, amb temes concrets. Per exemple, et voldria preguntar per dos... Mira, pel Twitch. Què et sembla el Twitch?
Bé, a mi tots els...
Els canals.
Canals de comunicació. Els canals em semblen molt bé, vull dir, és jo m'interesso cada cop més per aquestes qüestions, però m'interesso, no en formo part, m'explico?
Correcte,
claríssim. Jo passo a l'altra banda.
Correcte, igual.
No vull treballar a Twitch, no sé fer anar un Twitch, ara me l'escolto, me'l miro o sé com funciona, sí... I per tant, les coses que abans m'incomodaven o que em feien una certa por, doncs ara m'hi vaig familiaritzant, però no fins al punt de que jo sigui capaç de fer-ne un o de participar-hi, no m'hi veig. M'explico?
Sí, perfectament.
I aleshores, qualsevol canal, em sembla que es pugui muntar, me'l miro, l'escolto, i em sembla que tenen una certa viabilitat, tenen el seu públic. Bueno, tots tenim fills, jo tinc un fill de 30 anys, però clar... El meu fill no em llegeixen a mi. Ni m'ha llegit mai.
Mal fet.
Però m'entens? Vull dir, és un primer que et dones compte. Si tu et creus algú... Clar, un dia em va dir... és el meu pare.
Ja.
Bueno, no confonguem les coses. I per tant, li agrada el Barça? Sí. El segueix el Barça? Sí. Però s'informa a través del que jo escric? No.
Perquè ets el pare.
Bueno, vull dir que a partir d'aquí... Que sí.
És
una altra història.
Mal fet, Sergi. Escolta, i una altra. Kings League. ara que deixa'm portar-ho cap al terreny del futbol, a Kings League, l'altre dia hi havia dues pàgines que van fer La Vanguardia parlant de la Kings League, jo hi he entrat a la Kings League, sí, l'altre dia em va tenir enganxat com si fos, deixa'm dir-ho, sí. I amb el Gerard Piqué em va tenir enganxat com si fos un programa d'entreteniment televisiu de Telecinco, eh? Així t'ho dic de clar, quan ara falten 20 minuts per saber qui però, és el nou mira, jugador que en formarà part, i em tenia fascinat.
El Pac Piqué és per mi motiu d'un seminari de facultat. Perquè tu de cop i volta et trobes amb Piqué i et venen a veure i et diuen, bueno, què donarem avui de Piqué? De Shakira? Bueno, no ho sé, hauries d'anar a espectacles, no? Jo no ho sé, teòricament van a esports, però... I de quantes vessants té?
Econòmica.
Comunicació, empresa.
Per tant, ell, d'alguna forma, és l'exemple de com pot crear un cert desconcert a on sortirà la informació. Abans, ara, jo també, com que sóc un clàssic, tu deies política, societat, economia, ara, vida i artes, tendències, gente. Perdó. Això era una cosa que t'obligava a prendre partit. No, escolti, això és societat. No, ara no se sap on va. I això és l'efecte de l'efecte de les tot es flexibilitza, tot és líquid.
La part de tendències caben totes.
A partir d'aquí, Mont Piqué m'em fascina, perquè no només em fascina per una part periodística, pels seus canals i pels seus invents, sinó també perquè per la feina que em dedico, és un aspirant a la presidència del Barça, és una persona que té opinions sobre el model del Barça. M'agradaria saber si és que ell participa, cosa que suposo que algun dia farà, de si ell serà el president d'un Barça votat pels socis o serà un president del Barça per un consell d'administració, perquè el sistema de propietat o el model de propietat haurà canviat al Barça. No ho sé què passarà quan Piqué ja pugui ser director i pugui ser president del Barça. Veurem quin model de club ens trobarem. És un altre debat que costa d'afrontar, però que la gent li fa mandra. Oi, això de les societats anònimes, ui, ja ho veurem. Bueno, doncs per mi és un debat interessantíssim i això t'obliga a un esforç que molts no volen fer les redaccions. Perquè, clar, ens hem acostumat a una altra cosa. És a dir, com que vivim en aquesta cultura de la felicitat, per ser feliç primer has de ser un desgraciat per saber què és la felicitat. Penso jo. Si no has sigut un desgraciat, com vols saber què és la felicitat? La felicitat no és no vius tota l'estona al paradís. Tens alts i baixos, i aleshores tu lluites per objectius, i quan et surten estàs fent... Si tot et va bé, si tot, al final no saps distingir entre una cosa i l'altra. Per tant, hi ha una certa infantilització, crec que és una paraula que he utilitzat abans, no sé si ha estat el Bernat, el Toni, o el Joan, o la Lola, o el Tiano, o tu, no ho sé, eh? Però el professor que hi havia abans, el López Bornillo... d'aquesta infantilització, d'això que tot és guai, tot és naïf, tot és... A mi això sí que m'emprenya molt. Bueno, m'emprenya, em sorprèn. M'emprenyar no seria la paraula, no? Però de dir com s'han de dir les coses... Evidentment, hem progressat en moltes coses i no es pot portar el mateix model que hi havia hagut ara, però, d'alguna manera, les notícies costen. És a dir, les notícies no les tens, perquè si no costessin, i aquest és el gran drama. La gent s'ha acostumat a que les notícies, va, te les donen, i dius, no, escolti, trobar una notícia, fillet, costa molt.
Una última qüestió, bo, que aquesta sí que és l'última, perquè hem de plegar ja, però ens estaríem aquí fins a les 3 de la tarda, t'ho dic ara, però... estem també en l'època del políticament correcte, que no tot es pot dir?
No sé, no conec tant el món de la política, per lo que...
En general, la societat, en general.
Bueno, si et costa, per exemple, ara fer un discurs sobre el Barça és complicat, a mi em costa. Parlo d'una cosa com de la que jo m'hi dedico. És a dir, tu ara... Primer, abans tenies un problema d'autocensura, precisament perquè no et consideraves un hooligan i volies dissimular que eres del Barça, tot i que se sabies que era del Barça, utilitzaves l'autocensura, dissimular que ho eres. I això tampoc era bo. Però ara hem passat a l'altre extrem, que és el hooliganisme. I aleshores, si tu, d'alguna manera, fas un comentari crític, l'endemà, ui, s'ha passat a l'altra banda, ui, és a dir, has de mesurar quin adjectiu poses, quin to utilitzes, què t'ha passat... Bueno, et costa molt i comences a tenir por.
Oi!
I quan tens por, estàs mort.
I si estàs en les redes sociales, más.
Sí, clar.
Más, porque en el momento que te apartas del canon, ya pasamos a la denigración personal. Traidor, vendido, estómago agradecido, de algo tenéis que comer, ya se sabe.
Tou.
Ñordu.
Ñordu.
Bueno, és que hem creat tot un llenguatge, això el Toni i la gent que és... Una vegada havíem parlat sobre la politització del futbol i tal. Hi ha uns eufemismes, eh? Allò que deies, la persiana és verda. No, ben bé. La persiana té un to, si el sol li don d'un costat, no és ben bé un verd, és un gris. L'altre...
No, i no és una persiana.
No és una persiana, exacte.
I tot revestit per allò que vas dir, Ramon, que em va encantar aquell concepte que vaig manllevar en un llibre, que era el del gas emocional. Bueno, és a dir, revestir-ho tot de les sensacions. No? Això no és veritat, és mentida.
Abans, quan parlava dels directes, els directes estan cada vegada més presents als mitjans de comunicació perquè donen emoció. Al tema.
Tens la sensació que pot passar alguna cosa.
Clar, tens la sensació que estàs a dintre del que està
passant. I vivint de sensacions.
Aquí, quan l'època del procés amb les manifestacions en directe, clar, una manifestació en directe d'una fàbrica, d'uns treballadors que protesten per no sé què, no te la fan en directe perquè això et dona mal rotllo. Però les manis del procés duraven a molta gent molt bon rotllo i tu et senties a dintre i els directes tenien, o sigui, es feien directes pràcticament amb totes les mans.
Però amb això, jo el que reivindico és justament que tu tinguis la capacitat, com a responsable, de dir si fem, de què fem un directe. No podem fer un directe de tot.
Però
que fem directes de coses que jo no em nego a creure que jo tingui audiència, ho sento.
Víctimes, entre cometes, d'això, de que... de fet, alguns programes de televisió que són informatius han posat bastant de moda els directes, no? O sigui, i ara connectem amb això i connectem amb un altre. I
tal, però és que els directes...
Tu te sents a dir...
Minut i resultat.
Lola, però el directe t'obliga una cosa a les redaccions. Jo ja hi estic a favor. D'acord. Que és el dubte que plantejo. Volem fer un directe, perfecte. Però hi ha d'haver el periodista que no faci el directe, que també estigui a l'acte. Per tant, hem d'invertir en dos periodistes. No pots fer com faci el directe i després l'informatiu.
Tornem a l'altre. És que són complementaris.
Ah, vale, no hi ha diners. Oh, cony, doncs aleshores ja estem on estem, al ramat dels ous. És a dir, directe sí, però al mateix temps jo vull que el que vagi cobrint la manifestació, si passi estona, si passi temps, i molts mitjans ja no ho fan. Alguns sí, però altres no.
Hem substituït algunes coses per unes altres.
Per una quarta hora la plantilla està fent branded
content. I han buscat duros a quatre pessetes. Sí. Això és el que passa molt.
Bueno, i després acabem, que és amb l'externalització. Ara tot ho externalitzem. I esclar, quan ho externalitzem tenim problema, perquè si tu estàs acostumat, per exemple, ara amb el teletreball, que tot funcioni, arribes a la redacció i això hi ha un problema, doncs qui el ve a arreglar? No, és una empresa subcontractada, tu abans coneixies el que t'arreglava l'ordinador i sabia fins i tot les teves claus, jo que les perdo totes, Ramon, que tens aquesta aquí i tal, ara no, ve un tio que no saps ni qui és, hola, què tal, com operario número 17.843, buenos días, le habla Juan, vinga, va, tornem, clar, l'externalització per si és bona, però sempre que sigui per facilitar la feina, no per estalviar pasta. Que és el que deia el Joan, en el sentit que deia els
calés. Tornem
a l'inici, si la gent no paga, no hi ha diners.
Eso de la externalización es terroríficamente visible en la televisión. Porque tú ves que como la mayoría de los servicios informativos, la mayoría de las cadenas se han externalizado de una u otra manera, las imágenes son siempre las mismas. Porque hay un productor que va allí, una empresa subcontratada, que vende a X televisiones.
Jo he fet una aposta dient que algun dia ens faran creure un partit de futbol que no s'haurà jugat.
Sí.
Bueno, això va passar algun dia amb algun diari que es va publicar una crònica d'un partit que mai s'havia jugat.
Bueno, cert, també. Sí.
Bueno, Álvaro Cunqueiro publicó una vez una noticia de la visita del gobernador de Pontevedra a Vigo que nunca se llegó a producir.
Bueno, ens han colat rodes de premsa. El
director del Faro de Vigo le llamó a capítulo. Es que yo lo resumo bien lo de la literatura que decía antes Ramón. Dijo, oye, pero joder, no fuiste allí ni a comprobar y tal. Què m'has de dir? Estava tan ben escrit.
Però, Anton, fixa que això s'ha alimentat la política. Una roda de premsa mítica es va fer molts anys, famosa fa molts anys, del president de la comunitat del País Valencià, de Paco Camps, perquè no havia estat una roda de premsa. No va ser una roda de premsa, ho van gravar, el seu equip va gravar i va sortir a respondre preguntes com fent que responia periodistes i no estava responent a ningú i la van colar. És a dir, però és que clar, quan els mitjans de comunicació passem imatges realitzades dels partits que ens passen enllaunades...
Ja,
ai,
ja,
sí, no ens ho acabaríem.
No ens ho acabaríem, cony, i tant que no ens ho acabaríem, però el que hauré d'acabar jo, que és el pitjor amic, és aquell d'allà.
Qui?
Fer un programa a Ràdio El Rellotge, és el pitjor de tot. Què?
Què dius, Basté? Què vols que faci?
Fes el que vulguis.
Parli del Ramon, que trepitgi l'ull de poll.
Pots trepitjar l'ull de poll o pots dir-li d'algú al Ramon? Tu què vols dir-li al Ramon?
Mira, al Ramon li vull dir que si jo l'hagués tingut de professor a la Facultat de Periodisme, no hagués deixat la carrera.
cosa que vaig fer al cap de 6 o 7 anys d'estar matriculat perquè em semblava que aprenia més treballant. Això, per tant, repensa-t'ho, això, Ramon. I després m'agrada molt en el món aquest del rojovivisme en què vivim, de que el món s'acaba cada minut, sentir paraules com ofici, sentir paraules com badar i sentir paraules com pair, que crec que haurien de formar part de en fi, del diccionari de qualsevol periodista. I re, un apunt molt ràpid sobre això de pair i sobre això dels diners d'enviar gent als llocs. Quan jo feia informació política, la Lola se'n recordarà, de fa uns quants anys, quan encara no existien les webs, els periodistes anaven al Parlament o allà on fos i s'hi passaven el dia. I es posaven a escriure a les 9 de la nit amb la informació que havien arreplegat durant el dia, el context, els cafès, els no sé què. Aquest sistema periodístic que tenim ara, que és que envies algú al Parlament i ha d'escriure per la web
durant
la roda de premsa, això fa impossible després que aquest periodista vagi a l'Off the Record, vagi a fer un cafè, vagi i està esclavitzat. Per tant, com diu el Ramon, n'hem d'enviar dos. Però, esclar, si no tenim diners per enviar-ne dos, doncs...
Resumeix tot aquí.
Mira, i coses que poden passar, i poden passar, per exemple, clar, tu vas als llocs, o sigui, els esports a la ràdio històricament tenien una vida pròpia a la redacció, sí o no, Ramon? Clar. Vida pròpia, que volia dir vida pròpia? Doncs que no estaven, tu quan no marcaves, o sigui, si marcaves, ningú et podia discutir que t'anaves a l'entrenament del Barça, per posar un exemple, perquè no te n'anaves cap a casa. Una, però... després hi ha hagut un altre problema, que és l'arribada de, bueno, doncs tu treballes 7 hores, o en treballes 8 o en treballes 6. Si tu no cobres hores extres, en el periodisme, estem morts. Estem morts. Per què? Perquè un diu, mira, faig 7 hores i me'n vaig cap a casa. El Parlament farà 7 hores, el Camp Nou farà 7 hores. Quan no tens hores, les hores que hi ha hagut gent que s'ha passat a les oficines de Núñez i Navarro 14 hores esperant el fitxatge del Barça, i no han sortit, no és que tinc 7 hores, que vingui que ens substitueixin. I això és terrible per la professió, Ramon. Això és terrible, igual que un altre. Ves a les redaccions, estan plenes. Estan plenes, dins de la gent que tingui. Per què? Perquè la gent... Bueno, però en general això de sortir al carrer val diners.
Bueno, i que tot es fa per televisió, i la gent s'oblida que la televisió t'ensenya el que vol el realitzador, no el que volen, el que trien els teus ulls.
Claro.
Aviam si ens ho posem al cap. Un partit de futbol tothom acaba veient el que ha vist per televisió, però els cronistes són diferents, perquè veuen altres coses que no veu el càmera. Tu veus un escalfament, tu veus un detall que per tu és important. Si ens acostumem a veure-ho tot per televisió, qui mana és molt més fàcil de manipular, perquè t'implant la imatge que volen ells, no la que trien els teus ulls.
Tian, perdona que t'he tallat, disculpa.
No, tranquil, no, ja està. Ja havia fet la meva aportació sobre el tema, i si vols...
Endavant.
Vinga, va. No, perquè, a veure, molt elevat tot plegat, o sigui... El primer Déu vos guarda al matí ha sigut el Bernat de Déu explicant que va aprendre català memoritzant el Cyrano de Bergerac.
Sí.
A veure, o sigui, i hem començat així. M'ha recordat aquell episodi de Joan Maria Pujals abraonant-se sobre Josep Flotats. Maria Flotats. Es va abraonar. Bé, a partir d'aquí hem tingut unes masterclass. M'ha agradat molt la masterclass del Joan López Alegre parlant del sistema electoral espanyol, i aquesta dada que has aportat, que Hisenda té comptabilitzats 210.000 militants, 238.000 militants en partits polítics a Espanya. Això, quan demanes el número de militants als partits, sempre te la inflen. Doncs escolta, ho haurem de demanar a Hisenda a partir d'ara. I després la masterclass del Ramon Besa, ja ho he dit, em quedo amb una frase que és: els periodistes de la meva generació hem d'envellir bé sense empipar, però sense que ens empipin. Que això em sembla que bon resum de la conversa. Per cert, avui s'ha parlat molt de pluja fina amb el tema de les fake news, allò que es van difonint fake news amb pluja fina. M'ha recordat a Carot Rovira quan parlava de l'independentisme de pluja fina. Bé, així que, com que hi ha tantes masterclass, Basté, he decidit que acabaré amb una masterclass jo avui. Tot això era per arribar
podem
aquí.
Podem apretar a córrer, ja.
Tot això era per arribar aquí. Sí. Perquè avui és... I acabo, Basté, no em miris malament.
No dic res. Miro malament pel que pot sortir d'aquí.
No, perquè, a veure, avui... quan explicava el Santoral, que sempre explicava el Santoral, heu parlat de Sant Agató.
Agató. Ai, que ve l'acudit del Tiet Riba.
Molta gràcia, el de Sant Agató, que sona japonès.
Arigató.
Arigató, no.
Ja ho ha fet el seu metge.
Sant Agató. Deixa'm fer la masterclass primer de Sant Agató.
Però no era esta la masterclass.
No, Sant Agató va ser papa. Cosa que aporto jo, que no ho portem vosaltres, concretament era... Era el papa Agató.
Agató primero y último.
Era el papa Agató.
Escolta, escolta'm, hi havia un silenci amb Ramon Mesa, que no, ara no, ara no.
Moment, moment. Era un senyor sicilià... Moment. Era un senyor sicilià que va ser papa del 678 al 681 i està enterrat...
3
anys només per la Sant Agató, però li va servir per ser sant, Sant Agató, i està enterrat al Vaticà. No sé si amb tres taüts, com el papa Ratzinger... I això em porta a explicar uns tres acudits de Japó.
Tres?
No, perquè l'altre dia algú em va dir, fa molt que no expliques acudits. Però són molt curts, són d'aquells dels japonesos. Val.
Aviam, primer.
Com es diu el campió...
Quan arribarem al
tercer. Que són curts, però...
Com es diu el campió japonès de submarinisme?
Agató.
No, com?
Tocofondo.
Però bueno, però què és esto?
També canava.
Que algú pari això, sisplau.
És que hem deixat la masterclass i estem al pati, ara.
Hi ha d'haver de tot. Llavors, com es diu el ministre de Defensa del Japó?
Santísima Virgen. Esto que es una
caseta. Has repetit.
El ministre de Defensa del Japó.
Encara no l'ha dit.
Si te pillo, te mato.
Yo tiro tirito.
Ay, Dios mío. Esto parece... ¿Qué es esto?
Son acudits de Limoncello.
Això és la penitència per...
És molt tard. És molt tard, el tercer.
La penitència per la masterclass.
No, el tercer no m'acaba de convèncer.
Bueno, imagina't, doncs no el diguis.
Acaba'l, va.
Bueno, és que en tinc cinc.
No, prou.
Me'n salto un. Com es diu hospital en japonès?
Va.
O ti curo o ti mato.
No, Ramon, tu no riguis, per favor, no.
I acabo...
No l'animeu.
Acabo...
En quart?
I acabo amb... Si m'entenc la lletra...
Molt bé, Rajoy.
Ja que hi ha el Ramon aquí, acabo amb el porter de la selecció japonesa. Saps com es diu el porter de la selecció japonesa, Ramon?
Ni idea.
No toco ni bola.
Per favor, disculpin els oients per aquest final. Ramon Besa, un plaer, torna demà, sisplau, demà passat i l'altre, gràcies.
Acabaré part de mi mateix.
No, gràcies, Ramon, gràcies.
Arigato.
Arigato, Joan López Alegre, durant tot l'ossada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Bernat de Déu, fins ara, que vagi bé, Toni. Gràcies. D'aquí uns moments parlem del llibre En la sombra, del príncep Harry, i després recordarem que demà fa 10 anys de la mort de la gran Anna Lizaran.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut?
Ho firmo. Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1. Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 de gener a Terbaletto, una de les millors companyies de dansa d'Europa amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
RAC més 1.
podcast.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC+1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. RAC1.
Menjar més peix al millor preu? No tens excusa, perquè fins al 25 de gener a La Sirena tens un 30% de descompte en la segona unitat del pack de dos filets Dorada Premium i del pack de dos filets de Llobarro Premium. Així que si renuncies a menjar el millor peix un dia de cada dia, és perquè vols.
La Sirena.
Millor congelat, millor La Sirena.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany. RAC1. Tots som
més
1. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
12:15. Tocats. Ja us hem anat dient durant aquests últims dies que avui es posava a la venda el disc de... Ai, el disc. El llibre, l'autobiografia del príncep Enric, que es titula En la sombra, aquí en castellà. Arriben, hi ha hagut molts avançaments, filtracions, jo crec que se sap molta cosa, però qui s'ha passat la nit llegint el llibre és l'Anna Polo, periodista, politòloga i autora del llibre La reina, la increïble vida d'Isabel II. Bon dia, Anna.
Molt bon dia.
I Sergi Forcada, des de Londres, el nostre corresponsal, el corresponsal de RAC1. Hola, Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
És el gran tema de conversa en aquests moments al Regne Unit o tens la sensació de que hem sabut ja, ara ho parlàvem amb l'Anna Polo, hem sabut tantes coses ja del que diu el llibre que ja no hi ha i que el tema ja s'està esmorteint?
Sí, exacte, és això el que ha passat. Jo crec que hauria estat el gran tema de conversa si no hi hagués hagut totes aquestes filtracions, no? En especial amb el fet que Espanya doncs, es va posar a la venda ja fa uns dies, però com que ja n'hem parlat tant, és que clar, ja ho sabem tot pràcticament del llibre. Jo l'he tingut a les mans ja, però no l'he llegit encara, però és que tinc la sensació, només fullejant, que dic, ai mira, això ja ho sé, això ja ho sé, això ja ho sé. Per tant, ja pràcticament se sap tot.
Mira, l'Anna Polo ara em deia el micròfon tancat, és que de moment, has llegit pràcticament el 90%.
El 90%, perquè ahir a les 12 de les nit es va posar ja, es podies baixar en Kindle, en format electrònic, llavors me'l vaig baixar en Kindle i me l'he llegit aquesta nit. Però el 90%, i és el que comentava el company, és a dir, les grans filtracions, el tema de la cocaïna, com va perdre la virginitat, que li va dir al seu pare que no volia que es casés amb la Camila, i després tots els problemes que va tenir amb el germà. Bàsicament, clar, ja es va filtrar en un primer moment, i a més t'haig de dir que són coses que quan llegeixes el llibre és molt innocent, el to és molt innocent. Aquí jo crec que el gran bombasso ha estat les entrevistes que hi ha donat a l'ITV i a la CNN, que aquí és quan s'ha donat, jo penso, un punt d'emocionalitat que és el que... El llibre no té. El llibre és molt neutre, o sigui, està molt ben escrit, òbviament no l'ha escrit ell, van contractar una persona que va escriure les memòries de l'Andrea Gashi i es veu que el van contractar precisament perquè era un home molt especialitzat en biografies de pares i fills que tenen problemes, no? I realment és un dels grans problemes, grans temes del llibre, com es va relacionar amb el seu pare, no? Que és una relació, bueno, molt freda, molt distant, no? Bueno, van tenir una sèrie de problemes, com tothom sap, no? I, bueno, el ghostwriter, diguem-ne, era especialista en tot això. Se sap que el llibre estava previst que sortís abans de Nadal, el que passa que, clar, el Harry, quan va morir la seva àvia, va dir, sisplau, retrasem-lo una mica per respecte. De fet, hi ha rumors a Anglaterra que va dir que potser volien fins i tot parar la publicació, no? I Penguin Random House va dir, escolti'm...
Ni de broma. Perquè de l'àvia parla? De la reina?
Sí, parla de l'àvia. Mai diu the queen, sempre és l'àvia.
I la deixa bé?
La deixa molt bé. La deixa molt bé i, a més, amb un to molt carinyós, eh? Ja, o sigui, deixa molt bé a la família. És que tampoc accepta el seu germà, que queda com un bully al final del llibre.
Com un...
Un bullying, un tio agressiu...
Sí, sí, que li feia bullying amb ell.
Amb ell, que a més, bueno, que mantenia una relació com molt tirant, molt tibant i tal. La resta de la família, la veritat és que, excepte alguna polleta petita d'anar cap a la Camila, la veritat és que les deixa molt bé, eh? O sigui, a la Kate Middleton la deixa estupenda...
Ah, sí?
Sí, no...
Doncs no és... tu em dius ara, jo, els inputs que he rebut és que està passant factura, una... que la Camila surt molt mal parada, és a dir, els inputs que he rebut jo, de les entrevistes i tot, que la Camila surt mal parada, que el germà... escolta'm, crec que
amb un cop de puny al
llibre, i diu que va arribar begut al casament.
Sí, bueno, però això és molt britànic. O sigui, a veure, s'han d'entendre una cosa, que són britànics. És a dir, a Gran Bretanya, arribar borratxo el dia següent a la feina, després d'una nit de borratxera, és una cosa socialment acceptada. O sigui, dir que el teu germà estava amb una ressaca descomunal a la seva boda... Tampoc és una cosa que el Regne Unit hagi impactat tant, eh?
Té raó, això, Sergi, o no?
Sí, sí, sí. Vull dir, això aquí, tema beguda, els agrada bastant. Vull dir que això... No, de fet, no és una de les qüestions que haguessin destacat quan ja es tenia el llibre, no?, i que anàvem rebent aquestes filtracions. Això tampoc no és un tema que tampoc s'hagi destacat massa. Sí que, en canvi, per exemple, amb el tema de Camila, jo crec que ha estat més dur amb ella durant les entrevistes, no? Que sí que en una entrevista a CBS sí que va dir que Camila és perillosa i que la va acusar, doncs, de sacrificar-lo amb ell mediàticament, però sí que és cert que en el llibre, tot i que sí que fa algunes crítiques, després parla bastant bé de tots ells, en realitat. Sí.
Bueno, i de fet, les crítiques a la Camila és una cosa que ja se sabia, perquè bueno, s'han publicat molts llibres darrerament al Regne Unit dels problemes que tenien el Harry i el William, i llavors una cosa que el Harry diu moltes vegades al llibre, i també ha dit a les entrevistes, és una cosa que ja se sabia, i és una cosa que té raó, que és a dir, que la seva família el va sacrificar una mica per protegir a la resta de la família i sobretot protegir el germà gran, no? Hi havia com aquesta narrativa i aquesta dinàmica entre els dos germans, que el germà gran era el tipus perfecte, guapo, bon estudiant, que va, bueno, aconseguir una senyora estupenda amb la qual es va casar i tal, i el Harry era el borratxo, que consumia drogues i tal i qual. Llavors el Harry, el que diu al llibre, i és una cosa que se sap, és a dir, que sí que va tenir una vena molt rebel, el llibre fins i tot reconeix que va consumir cocaïna, però que, bueno, que no era tant com el van posar els tabloides, que els tabloides realment, bueno, pues, eren, bueno, ho exageraven tot excessivament. I després, una cosa que sí que diu, i que s'ha veia publicat també en altres llibres, és que, clar, hem de tenir en compte que tot el que va passar amb el Harry i la Meghan va coincidir amb tot el que va passar amb el príncep Andreu, que, clar, és que estem parlant de coses molt serioses.
Sí, sí, sí. Sí.
A veure, i clar, el príncep Andreu va ser acusat d'abusos sexuals a una menor, i, bueno, el que veia dir el Harry és, ens van utilitzar nosaltres per tapar una mica tot això. I després, amb el tema de la Camila, i és una cosa que qualsevol persona que hagi vist The Crown ho sabrà, en aquesta última temporada, surt aquest personatge, el Mark Bolan, que és aquest senyor que la Camila va contractar per rehabilitar la seva imatge i la del Carles, després del divorci de la Diana, no? I el Mark Bolan, que és un tio va aconseguir una cosa fantàstica, que és rehabilitar realment la imatge del Carles, que era una imatge nefasta.
Nefasta, sí, sí.
Nefasta,
sí.
I l'home ho va aconseguir... Però va pactar molt amb la premsa, bueno, filtrar informacions del William i el Harry per tal que el Carles quedés bé, no? Perquè una mica l'objectiu era passar del Carles, que li havia posat les banyes a la Diana, al Carles pare solter, que havia de fer front a dos fills díscols, i aquesta era la narrativa. Llavors filtrava molta informació del Harry, el Harry pren drogues, llavors el Carles l'ha portat a no sé què. Llavors, clar, el Harry sempre diu, bueno, m'han utilitzat des de que era un nen, no?
Perquè a Londres, Sergi Forcada, en aquests moments, la imatge de Harry, després del llibre, però sobretot després de les entrevistes, quina és en aquests moments? Li ha sortit
doncs
malament?
Mira, si ets... o com a mínim no li ha sortit bé, perquè si el 2017-2018 ell tenia una aprovació popular molt gran, de fet en algunes enquestes era el Roy el més popular, fins i tot més que la reina, tot això amb els anys del Meghan va caure en picat, però és que ara en les enquestes d'opinió està en el punt més baix, sí. És a dir, fins i tot després d'aquestes entrevistes, d'aquestes filtracions del llibre, la gent no li compra el discurs, sí. I a més el veuen com bueno, algú que intenta fer mal a la família reial, vull dir, tot això que aquesta analitzada i que ara fèiem de, sí, fa crítica, però tampoc és que els deixi malament, aquí al Regne Unit això no t'ho compren. Al Regne Unit venen a dir això, que t'està passant factura, que s'està carregant el seu germà, la seva, el madrastre, etc. Aquí molta gent, bona part de la societat, és que no els pot ni veure, ni amb ell ni a la Meghan.
Carai, perquè aquí una cosa, Anna, en el llibre, és cert que Enric acusa Guillem i Kate Middleton de no haver acollit Meghan Markle com calia?
Bueno, el que diu el llibre és que al principi que sí que va ser molt amable, que fins i tot eren molt eren addictes a la sèrie Suits, que era on sortia la Meghan Markle, i que al principi sí que van fer com esforços per tractar-la bé i tal, però que després, bueno, el que diu el Harry una mica és, bueno, li van agafar una mica d'enveja perquè la Meghan era molt popular, no? Aquesta narrativa de la Meghan era la meva nova mare, que això és una cosa que repeteix molt en el llibre, no? Que la Meghan li recordava molt a la mare. Jo la veritat és que llegint el llibre... a mi em feia pena ell, perquè realment notes que és un noi molt traumatitzat pel que li va passar a la mare. De fet, en el llibre diu que durant molts anys ell esperava que la seva mare, pues, que algú li digués que la seva mare estava amagada, que no estava morta i que, bueno, que algun dia tornaria, no? I que realment era una cosa com molt traumàtica. Llavors el Harry sempre diu que la Meghan li recorda molt a la Diana i que ell intentava protegir-la. Jo crec que és un noi molt, molt, molt traumatitzat, no? I després, clar, el que sempre deia és que la Meghan s'havia convertit en la nova Diana en el sentit de la nova estrella de la família reial, que llavors tota la família, la resta de la família reial li va agafar molta enveja i que llavors van començar a intentar destruir-la. A veure, això és una part de la realitat. I després hi ha una altra part de la realitat. És que aquesta senyora també es va gastar molts diners i d'això no en parlen. Aquesta senyora, la premsa britànica, va arribar a dir que s'havia gastat 1 milió de lliures esterlines només en roba el primer any de membre de la família reial.
Meghan Markle, eh?
Meghan Markle.
Això és veritat, Sergi?
Bueno, és com a mínim el que deien molts dels mitjans aquí, igual que també deien que tractava fatal a l'estaf de la Casa Reial, no? Que era un... Que tampoc no entenia gaire les dinàmiques. I llavors, sí que és cert, no?, que inicialment va ser com, buah, el boom de Meghan, i en canvi després, al cap d'uns mesos, va ser el contrari, no? Aquella imatge perfecta, aquella imatge de sempre volem Meghan a les nostres portades en aspecte positiu, després tot això va canviar cap a moltes crítiques. Em recordeu quan hi havia el casament també amb l'afer amb el seu pare, de que si el seu pare estava conxorxat amb la premsa, etc. Vull dir, tota aquella imatge ideal del principi va caure a l'infern.
Hi ha una història que diu que explica que va perdre la virginitat de manera humiliant darrere d'un pub.
Un camp, sí, amb una senyora més gran que ell, que no se sap el nom, no diu el nom, només diu que li agradaven els cavalls i que, bueno, que el va tractar com un animal, bàsicament. El que li diu és que va ser en un camp durant la nit, suposem que la quantitat d'alcohol que portava el cos devia ser important, diu que...
En tot cas, Sergi, aquestes memòries tu creus que duraran, és a dir, portaran cua, durarà molt, o aquest desig que té ell, que ja ho ha dit reiteradament a les entrevistes, d'intentar reprendre la relació amb la Casa Reial, ho es veu factible en aquests moments?
Jo crec que això durarà uns dies, però és que després això passarà des de Buckingham Palace o des de Kensington Palace, que és on viu el seu germà. No han dit res, ni pretenen dir res. És com, bé, una vegada passi la tempesta, la gent ja se n'oblidarà d'això, se n'oblidarà d'ell, o ell farà un altre llibre, o ell farà un altre d'això de Spotify, però és igual, nosaltres com a institució inamovible, perquè això, si fem alguna cosa, llavors voldrà dir que estem cedint o que en part li estem donant la raó. Per tant, jo crec que la veritat és que sí que són unes memòries explosives, però que en canvi no tindran gaire impacte cap a la Casa Reial.
Això s'ha d'entendre una cosa. Quan el Harry i la Meghan van deixar la família reial britànica, la van deixar bàsicament perquè es queixaven de bueno, que la premsa els atacava moltíssim, però també hem de recordar que es queixaven molt de que no tenien diners suficients. De fet, en el llibre això ho explica, no? Que el seu pare, el Carles, li deia, escolta'm, jo no puc pagar tantes factures ni tinc tants diners, no? Estem parlant de persones que guanyen milions cada any, o sigui que no tenen cap problema d'arribar a final de mes, eh? Però bueno, pis, clar, tenien un tren de vida molt, molt elevat, llavors, bueno, van reformar una casa, es van gastar 4 milions de lliures esterlines en reformar una casa, tenien molts, moltes despeses, i llavors el Harry i la Meghan, un dels motius per deixar la família reial és per poder signar acords comercials, és a dir, tenir accés a un finançament privat, que és per això que es van anar als Estats Units. Llavors, clar, recordem una cosa, van signar un acord amb Spotify que es rumoreja que va ser per 100 milions de dòlars, més el que li va pagar Penguin Random House, que es calcula que són 20 milions per aquests llibres, o sigui, ja portem 120 milions, més l'herència que tenia el Harry de la seva mare, que eren 17
Netflix,
milions.
Netflix, diu el Sergi, també Netflix.
Netflix són 100 milions.
100?
100 milions es rumoreja, no hi ha cap
però
xifra...
Però una pregunta, Sergi, això ho necessita o què està passant aquí? Perquè per què fa aquesta exposició pública tan bèstia?
Per diners.
Per diners, però... també a què es dedica? A què es dedica
clar,
aquest senyor?
Que, es dedica.
No ell no cobra res de la Casa vida. Reial?
Ell no cobra absolutament res de
ara
la Casa Reial. Ell el que explicava, ja ho ha explicat, que ell necessitava diners per protegir la seva família i està absolutament obsessionat amb la seguretat de la seva família. La família Reial, quan ells van deixar de ser membres oficials, clar, va dir, doncs ja no tens protecció de nosaltres, i llavors, clar, pagar això és caríssim. Viu en una casa de 17 milions de dòlars, que no és barata tampoc de mantenir.
No.
Només la calefacció deu ser altíssima. Llavors, a què es dediquen? Es dediquen a això, es dediquen a fer coses de Netflix, llibres, però clar, la meva pregunta és, fins quan arriba això? Perquè clar, això tens un tope, tampoc et pots... Llavors, la meva teoria, què passarà a partir d'ara? Hi ha rumors de que ella escriurà un llibre.
També?
També. Oh. Hi ha rumors que serà un llibre sobre temes racials a la monarquia, això són els rumors, però clar, arriba un moment en què el tema monarquia tampoc et dona per molt, perquè ja ho has explicat tot. Has explicat que com vas perdre la virginitat, que vas perdre cocaïna, no sé, què més explicaràs? Ja no pots fer gaire cosa més. I llavors, bueno, jo crec que o hi ha un divorci, que jo sincerament crec que aquesta parella acabarà bastant malament pel que estem veient, o hi ha una reconciliació magnífica i absoluta amb la Casa Reial, i la Casa Reial t'ho ven com, bueno, Harry torna a casa, no?
Què dius tu?
A tot això, l'interès per aquesta història també comença a decaure. És a dir, ara perquè tenim el llibre, perquè hem tingut tota la docu-sèrie aquesta de Netflix, però una de les entrevistes que es va fer aquesta setmana, que era ITV, que és la principal cadena privada d'aquí al Regne Unit, no va ser líder d'audiència.
No.
Hi va haver un altre programa de la BBC, no recordo quin, però un altre programa que en aquella mateixa hora va ser líder d'audiència. Per tant, l'interès també ja comença a decaure, perquè és allò de ja hi tornem a ser amb aquesta història, ja hi tornem a veure ara què hem de dir. Saps? Vull dir que és això una mica el que dèieu ara, no? Fins quan es pot aguantar tot plegat?
Clar, i a més, tenint en compte que el Regne Unit té uns problemes econòmics importantíssims,
sí,
eh?
Sí, clar.
I llavors, clar, un noi que et vingui, que et diu que viu en una casa de 17 milions i que s'està queixant, la veritat és que molta gent que no pot ni arribar a final de mes i que ha de patir la inflació, doncs no li està sentant excessivament bé.
Em diu el company amic Toni García Ramon que Joseph Moringer, que va guanyar el premi Pulitzer, és el que és això que et diuen el negre del llibre del...
Sí, sí, sí.
Poca broma, per tant, poca broma.
No, el llibre està molt ben escrit, realment, o sigui, s'ha de dir que ha fet una feina molt ben feta perquè és molt interessant, o sigui, tal com està escrit i tal, està molt ben escrit.
Que es diu, recordem, aquí en castellà, es titula En la sombra.
A l'anglès és The Spare, perquè hi ha l'expressió britànica The Heir and The Spare, no? L'hereu i el segon, no? Que és, The Spare és el segon, però també és rebuig. Llavors és com... Bueno, jo sempre,
un joc de paraules.
Un joc de paraules, no? I això el Harry sempre ho diu en el llibre, jo m'he sentit sempre... El segon, una mica, que estava aquí per si de cas l'altre moria, però sí, sempre m'han tractat bastant malament, no? I llavors fa aquest joc de paraules amb despair, que és rebuig, no? I sempre s'ha sentit rebutjat i malentès.
Anna Polo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Sergi Forcada, una vegada més. Moltes gràcies des de Londres.
Adéu, bon dia.
Parlat de les memòries del príncep Enric, i d'aquí uns moments recuperarem també les memòries, la memòria d'una de les grans de la història d'aquest país, que es diu, que es deia Anna Lizaran. Demà farà 10 anys de la seva mort.
El món a RAC1 amb Jordi Basté. RAC1.
Posa't en moda rebaixes. Moda rebaixes la mallorquina. Fins al 50% de descompte en roba de la llar. Sí, sí, fins al 50% de descompte. Compra també còmodament des de casa a lamallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 de gener a Terbaletto, una de les millors companyies de dansa d'Europa amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FAC Cultural. Entrades a lafaccultural.cat.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Queden 10 minuts per arribar a les 12. Que servirà per parlar dels 10 anys que ens va deixar l'Anna Lizaran, un referent del teatre, una bèstia de la interpretació i una excel·lent persona que només un càncer va poder apartar dels escenaris quan només tenia 68 anys. Feia una estona el Bernat de Déu va dir Lizaran és una d'aquelles figures extraordinàries que va transcendir el seu ofici. Els pròxims minuts volem parlar d'aquella Anna Lizaran que va enlluernar els escenaris i la d'aquesta Anna Lizaran que continua il·luminant-los 10 anys després amb el seu record. I segurament parlarem amb dues de les dones que la van conèixer més i millor. Irene Bordoy, bon dia.
Hola, bon dia.
I Cesc Capinyon, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Esteu d'acord,
Irene? Bon dia, Irene. Bon dia, Xesca.
Esteu d'acord, Irene, que amb l'Anna Lizaran, tu que vas ser la seva parella, amb la seva manera de fer i d'actuar, continua il·luminant els teatres de Catalunya 10 anys després de morir?
Estic convençudíssima. Sí, sí, estic convençuda. Va donar una sèrie de maneres d'actuar i la manera en què preparava les coses, però que semblava que no feia res, que no, quasi no estudiava, però sí que era. Jo ho vivia a casa i sabia el que estudiava. Però la sensació que tenien de vegades alguns que la coneixien una mica menys era que no treballava a fons les coses. I això és absurd, absolutament.
Convertir-se, Cesc, com tu, una de les seves millors amigues, en una bèstia de l'escenari, com la recordem, va ser una qüestió de talent natural, d'aprenentatge, d'experiència acumulada?
Home, i tant. Bueno, clar, jo vaig ser amiga després de treballar amb ella, després d'estar amb ella molt de temps, com diu la Irene, com treballàvem, com m'ajudava, la seva generositat. I després una cosa molt important que vull dir que l'Anna sorprenia sempre en teatre. Era una sorpresa contínua quan la veies, no? Com a públic parlo. I és el que més es troba a faltar, que et sorprenguin a l'escenari com ho feia ella, no? Però, bueno, em costa molt parlar de l'Anna perquè és això, era una cosa molt íntima, bueno, com em passa amb la Irene, que també, bueno, som com família, no? I llavors em costa molt parlar d'ella així públicament.
Home, recordo, Cesc, que tu, poc temps després de morir, deies una frase que se m'ha quedat sempre, diu, no hi ha dia que no em llevi i pensi en ella.
És veritat, perquè com encara estic en actiu, malauradament o sortosament, no ho sé.
Sortosament? Com... Fotis.
Com encara estic en actiu, doncs, la manera d'estudiar, la manera de plantejar-se la feina, la manera de divertir-se que tenia, doncs, vulguis que no, cada dia la tens present. I penso, ai, això com ho faria l'Anna? Ara mateix que començo aquí una sèrie a Madrid, sempre la tinc més present que mai, perquè penso, ostres, si estigués l'Anna, em diria, doncs vés per aquí, vés per allà. Amb això la trobo molt a faltar, perquè et donava uns consells que, no, bueno, no sé si eren consells, era la seva experiència, no?
La, clar, molta gent pot pensar la Canuda, que la gent que no el coneixia, bueno, clar, si era una de les grans, devia ser una diva. Zero diva, Cesca.
Gens. Bueno, perquè ella era una treballadora d'aquest ofici, no? Ella es prenia aquesta feina com, pues això, com una treballadora, no com a diva, ni... No, gens.
Deixeu-me recuperar un dels grans papers que vam poder gaudir últimament, el de Violet Weston, a Agost, la que continua sent l'obra més vista a la història del TNC, 10 anys després de la mort de l'Anna. Aquella obra de més de 3 hores que es va convertir el 2011 en un fenomen que va obligar el TNC a retornar-la a programar l'any següent. De fet, l'abril d'aquell any, el Món RQ, el vam fer des de l'escenari del TNC a l'enorme casa aquella d'agost per parlar amb tot l'equip de l'obra. Aquell dia l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassau, l'Abel Folk ens van regalar un fragment de l'obra.
I el teu pare què? Eh? Quan vau marxar de casa li vas donar un disgust de mort.
És molt injust que em diguis això precisament ara,
Ei, va, encara us haureu de separar vosaltres dues, va.
Saps perfectament que eres la seva preferida, ho saps o no? No em facis veure que no ho saps.
No vull saber-ho, això. M'estimo més pensar que els meus pares estimaven igual totes tres filles.
Ja, i segur que també t'estimes més pensar que els regals de...
Irene, la que ha estat la parella durant tants anys de l'Anna Lizaran, com va viure l'Anna aquell èxit extraordinari d'agost?
Home, jo la veritat és que la meva admiració per l'Anna no parava, mai. Cada vegada havia anat a veure l'obra aquesta bastantes vegades i me quedava, pues això, amb una felicitat de veure-la i de com ho feia, etcètera, que no sé, màxim, no puc explicar, perquè era absolutament una cosa que m'omplia moltíssim. I l'alegria que me donava cada vegada que sortíem d'allà, jo l'anava a recollir, l'esperava, teníem la coseta a la piula, i llavors ella des de lluny ja la xulava i la piula anava corrent a buscar-la, a cercar-la i tot això. I tornàvem a casa, ella satisfeta i jo més feliç encara.
És un dels seus millors papers, Irene, per tu o no? O hi ha alguna que dius que aquesta va ser per mi l'obra?
Jo crec que aquest és un dels més, potser des més, però em va agradar també moltíssim el ball, moltíssim. La bona persona de Sessuan té papers impressionants.
Bueno, jo tinc un record de la jornada particular amb Enflotats, fent d'Antonieta.
Home, meravellós.
Perquè La senyoreta Júlia.
I també, a més, era molt valenta, perquè, bueno, que s'havia de tallar el cabell, se tallava. Quan va fer els estrangers, ara no me recordo ben bé lo del Belbel, se va quedar...
Morir.
No recordo com li anaven... Se va quedar...
Forasters.
Sí, forasters, exacte, forasters. I jo recordava com li anaven tallant el cabell... I queia tot el cabell allà i pensava, me cachis. I recordo que després vam fer un viatge a Berlín amb una amiga nostra que també va morir, la Reyes Modolell, i la Reyes deia, no te puc veure així amb un mil·límetre de cabell només que li començava a créixer. Però és que ella no parava amb aquestes coses. Ella feia el que considerava que valia la pena fer, i ja està.
Irene, tu creus que... se l'ha recordat amb aquests 10 anys de la seva mort, l'hem recordat com realment es mereixia? És a dir, el teatre català, les institucions del país han reconegut l'Anna Lizaran 10 anys després de la seva mort?
Jo crec que és una cosa més personal que de general. Suposo que hi ha moltes persones que sí, que la valoren moltíssim dintre del teatre, me refiero a això, Però el teatre, jo ara també, la veritat, em sap greu, però puc parlar poc del teatre actual que es fa a Catalunya, perquè jo porto quasi 8 anys aquí a Palma. I llavors, i després amb la pandèmia ja vaig deixar anar, ara fa 2 anys que no he passat per Barcelona. Ara tornaré a anar. Però sí, era reconeguda, però no excessivament reconeguda, crec jo,
Cesca?
No.
Home, a nivell de la professió i a nivell del públic, jo crec que sí. El que passa que, com ens passa en aquest país nostre, valoren molt poc els artistes. A nivell institucional, em refereixo. A nivell polític, a nivell institucional, valoren molt poc els artistes. L'Anna no ha tingut cap reconeixement ni cap... No sóc molt donada a aquestes coses de fer aquests homenatges, i
però una miqueta per fer història, bueno, perquè és història del teatre, l'Anna, i això no hauria d'oblidar-se. I sí que es mereixia, a lo millor, un reconeixement més institucional, no? Més que arribés pues, a tots els mitjans de comunicació i una miqueta. Però bueno, l'important és el públic en la nostra feina, i jo crec que el públic sí que la recorda i sí que la té present.
Irene?
Passa que el teatre, com és tan efímer,
sí.
I no anem parlant, clar...
Irene, què deies?
No, jo penso que sí, que mira, jo tinc una caixa aquí que no me caben els premis que té l'Anna, dels més importants de Catalunya.